Les 11 de la nit. Ràdio Estel. Lleida, 91.5.
Arriba la primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. El divendres 13 de novembre, a les 6 i a les 8 de la tarda, al Petit Palau, estrena a Barcelona Del so de l'esperit, un espectacle de gospel i música lírica interpretat per les veus de petits cantants i primeres figures de la lírica. Més de 100 artistes sobre l'escenari. Primera festa en família de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, organitzada pel Club Més Amics en suport dels nostres mitjans. Recorda-ho, el 13 de novembre, al Petit Palau. Entrades al web del Palau i taquilles, 15 euros adults i 10 euros als menors de 30 anys. Més informació, 93 409 2770.
Ràdio Estel.
Esteu escoltant Debat a Bat, al Bisbat de Lleida.
Hola, amics i amigues. Benvinguts a Debat a Bat al Bisbat de Lleida. Soc en Francesc López i a la tècnica tenim el Gerard Barrachina i l'Alberto Vilela. Avui tindrem la delegació de joves. La nostra companya, Mari Bometon, entrevistarà el seu delegat, en Xavier Navarra. I ara us deixem amb un davantal.
El bé comú hauria de ser la fita de l'activitat política. No obstant, hi ha dificultats que expliquen que aquest haver de ser no acabi de ser. Una de les dificultats és que a ningú li agrada que li diguin què és el que li convé. No ens agrada que algú, per molta autoritat que tingui, ens pugui dir que allò o allò altre és el que hem de fer o consumir. Però en aquest escull encara hi trobaríem solució. Els clàssics confiaven en l'educació com a mitjà per superar aquest obstacle. La llibertat se la pot educar, deien. Fins i tot podem educar la nostra capacitat crítica per no caure en els paranys de la publicitat. Hi ha, no obstant, una dificultat més complexa de superar. L'afany de lucre, les ganes de guany i de ser, tenir i cobrar més que els altres. Llavors, la nostra activitat, que no és d'oci, és a dir, la de negoci, busca el benefici propi per sobre de l'interès de l'altre. Aquí ha desaparegut el bé comú. Les lleis haurien de limitar aquest afany de lucre perquè no es converteixi en cobdícia. Des d'una perspectiva teològica, el sentit del pecat ens fa egoistes i això dificulta la recerca del bé comú. Però hi ha una manera de limitar-ne el seu abast, la llei i l'educació. El problema rau en que sovint la llei la dictem pel nostre propi interès. Llavors acabem en un embolic. Sempre ens quedarà l'esperança de l'educació, però... Josep Maria Forner i Febrer, professor de filosofia.
Notícies del Bisbat.
Jornada de monitors inaugura el curs de moviment de centres d'esplai de Lleida.
El passat dissabte, 3 d'octubre, el moviment de centres d'esplai cristians catalans de Lleida donava el tret de sortida al nou curs amb la tradicional jornada de monitors. Hi van participar al voltant d'un centenar de joves de tots els centres d'esplai de la nostra diòcesi. Aquest any, l'esplai de Sant Jaume va ser el centre anfitrió de la jornada, que s'iniciava amb un esmorzar per a tots els participants. A continuació, una pregària plena de música donava pas a l'inici dels tallers formatius organitzats per l'Escola de l'Esplai Fundació Verge Blanca.
Noces d'argent de dues germanetes dels ancians desemparats.
La comunitat de germanetes d'ancians desemparats d'Aitona va celebrar el 15 d'octubre les noces d'argent de dues religioses, Sor Maria Lucelia del Redemptor García Arias i Sor Maria Socorro del Sagrat Cor de Jesús Malara Juárez. Va ser una cerimònia familiar i festiva, amb la participació de la comunitat de germanes, els residents, empleats, personal del voluntariat, comunitat de carmelites missioneres teresianes, fundades pel pare Palau, i un nombrós grup de persones del poble, que van voler acompanyar les germanes en l'acció de gràcies pel do de la vocació religiosa i de la fidelitat durant els 25 anys.
L'entrevista.
Thank you. Avui la delegació que ens acompanya i ens ocupa és la delegació de Pastoral de Jovens i Vocacions de la diòcesi de Lleida. I tenim amb nosaltres el seu delegat, Xavi Navarro, un jove sacerdot de la nostra província, que a més de jove sacerdot, després en parlarem, és el rector de la Vall d'Àixer. A veure com ho combina tot això. Primer de tot, gràcies per ser amb nosaltres, Xavier Navarro.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per aquell sí que en el seu moment vas donar, no solament a la teva vocació de sacerdot, sinó al bisbe en aquell moment el que et corresponia per acceptar la delegació de pastoral i ser el rector de la Vall d'Àixer. Tot això és una mica complicat, però suposo que també les noves tecnologies i la bona voluntat de la teva joventut ens porten a que ho puguis aconseguir. Xavi Navarro, quants anys fa que ets sacerdot?
12 anys.
Va ser una, no una vocació tardia, perquè ets molt jove.
No.
No, però quan vas comprendre i vas respondre a aquella crida que et feia pues, la teva fe, Crist, la teva consciència, la teva ment, com ho vas descobrir?
Doncs va ser una etapa de la meva vida entre els 19 i 21 anys mm-hmm. que vaig plantejar-me a fons viure la fe, no? I seguir Jesús, i això ho vam fer doncs una parròquia, la parròquia de Sant Jaume, on hi havia uns grups de joves que també vivien la fe i la celebraven. I en aquest context doncs, jo vaig decidir d'anar al seminari i de ser capellà, perquè també hi havia gent que estava responent a Déu, i cadascú amb el seu estil i prenent les seves decisions, i això em va engrescar.
Aquest engrescament és el que ens porta a parlar de vocacions, precisament una part de la seva delegació que ell considera sempre que necessita un espai determinat, un programa només determinat per parlar d'allò i aprofundir. Però aquesta vocació, que en aquest cas teu va ser de sacerdot, aquesta vocació que els joves van descobrint, és fàcil d'assolir-la?
Com cap no és fàcil, és a dir, és igual de difícil ser un matrimoni cristià, que ser un bon professional cristià, que ser un bon missioner cristià, que ser un bon laic cristià, i ser capellà pues, també té lo seu i la seva dificultat, no?
Doncs sempre l'Església ho ha demanat, però el nou bisbe té molt clar que el que voldria és potenciar moltíssim les vocacions al sacerdoci. I de tot això en parlarem, i els nostres companys en diferents espais del programa també ho faran, però avui parlem de la delegació de pastoral de jovens. Què feu? Què aporteu? Com intenteu codificar i després coordinar tot allò que creus que és necessari perquè el jovent visqui des de la seva perspectiva i en el seu moment de la vida doncs aquella realitat del seguiment de l'Evangeli?
Bé, la delegació, com tota delegació, em sembla, és un servei a la diòcesi, no? I té uns mitjans, té uns medis, també té molts límits, també, no? Començant per les persones que fem aquest servei, però intentem oferir uns serveis als joves, a les parròquies, a les persones que també tiren endavant els grups de joves, siguin de preconfirmació, de postconfirmació, adolescents o joves, per a que tinguin tot el que, no sé si tot, però sí tinguin medis. No?
Mm-hmm. En què consisteixen aquests serveis?
Bàsicament, jo assenyalaria les trobades anuals. Hi ha dos moments forts, que són moments de trobada dels joves de tota la diòcesi, que una és la trobada diocesana, de l'abril per Pasqua, i la vella de Nadal, ara que la tenim més a prop, no? Són els dos moments forts a nivell diocesà, i cada any doncs, s'han de preparar amb l'ajuda de tots, hi ha una sèrie de persones implicades en la preparació d'aquests dos moments forts com a diòcesi. Mm-hmm. Hi ha més, hi ha altres serveis, hi ha altres mitjans que també oferim, no? Com per exemple el recés d'Advent, que estem a punt doncs, de concretar també i de preparar. Una trentena de joves doncs, gaudeixen també d'un espai de silenci, tres dies i mig, en un monestir d'aquí prop de casa, sigui Poblet o Vallbona de les Monges, per exemple. I després l'estiu, que l'estiu també és un moment molt important per a que els joves tinguin experiències de fe i moments de trobar amb Jesucrist, amb Déu, amb els altres, de servei.
I en aquests serveis i en aquestes activitats, què és realment el que es fa? O sigui, a la trobada de Pasqua, a la trobada de preparació del Nadal, a l'estiu mateix, què és el que es fa?
Bueno, és una pregunta molt àmplia, no? Hauríem d'anar trobada per trobada per a poder-te-la respondre.
Doncs fem-ho, que tenim una mica de temps.
Però jo diria, potser anar una mica al sentit de tot això, jo diria que són punts de comunió entre els joves. Són espais, moments de trobada.
De silenci, deies abans.
També, si és el res estat ben, també. Cadascuna de les celebracions té els seus objectius propis. Que una vetlla de Nadal no és una eucaristia que tradicionalment sempre ha presidit el senyor bisbe. Ara doncs l'hem de convidar, encara quasi com aquell que diu, no hem tingut temps de...
Tot arribarà.
Quasi de saludar-lo, no? Però la vetlla de Nadal és una eucaristia que el senyor bisbe presideix, preparada per tots els joves de Lleida, no? I convidem al màxim de joves, al màxim de parròquies, perquè sigui un moment de trobada. Abans de la celebració del Nadal, a les parròquies, com a joves, ens trobem, no?
Aquestes trobades, aquests moments de silenci, aquesta realitat de trobar resposta, seria per conèixer una mica més quines són les preguntes que es fa al jovent. Quina realitat tens tu, la teva experiència personal, amb la teva experiència com a delegat de pastoral de joves, però sobretot també doncs, una persona que ets de Lleida, que has estudiat aquí a Lleida, que doncs, has tingut molts contactes fins i tot en la teva adolescència abans de decidir el teu sacerdoci. Quines són les preguntes que avui la joventut necessita trobar resposta?
A mi em sembla que la nostra generació es feia més preguntes que la d'ara, però és una opinió que sempre has de matitzar, perquè és possible que les preguntes hi siguin. Aquestes preguntes estan totes. Jo estic convençut que hi són totes.
I són totes, i segurament quasi tots les hem sentit en un moment o altre, i algunes encara ens resten, no?, i encara queden amb nosaltres. Però parlant, per exemple, de la realitat de qui és Déu, dius, on està Déu? O sigui, hi ha religiositat en la joventut, hi ha fe, que seria una altra, hi ha mancança d'aquesta fe, o hi ha mancança de pràctiques de donar vida a la fe que cadascú té?
Hi ha una mica de tot, em sembla, del que has dit, hi ha una mica de tot. Hi ha persones, hi ha joves que penso que sí que són religiosos, que han estat educats en la fe, que coneixen també la fe. La gent és que no saben res, però jo no estic del tot d'acord. Hi ha persones que tenen pràctica, que tenen una vida sacramental, que participen de l'Eucaristia, que busquen els seus espais, si no els troben, els busquen. El món de la família també és molt important, ha ajudat molt, hi ha famílies cristianes que han ajudat molt els seus fills, però després hi ha una gran massa que no, hi ha una gran massa que és completament agnòstica, atea, i la fe és completament irrellevant, i Déu no els diu res, ni l'Església tampoc. No, no els ha arribat, tampoc.
La família és important, doncs, per fer arribar aquest missatge.
I tant.
O donar l'oportunitat de que tot això estigui present a cada instant de la vida de cadascú per atansar-se a aquella realitat de fer millor les coses per fer un millor servei a Déu i a la societat.
Bueno, Déu actua quan vol i quan li sembla. El pas que la família és un gran medi i una gran mediació. Qui, jo no ho dubto d'això. I trobes joves de tot, joves que no han tingut una família que els ha ajudat, joves que sí que han gaudit d'aquest coixí i d'aquesta gràcia també, d'una família que els ha educat i que els ha acompanyat, no?, a la fe i al seguiment de Jesús.
Per poder participar en totes les activitats que feu, per tant, aquí podríem fer una crida, com arriba aquesta informació al jovent en general? A la universitat, als instituts, a les escoles?
Bé, nosaltres tenim un Facebook, sembla que és important, tenim una direcció de Facebook, els joves poden fer-se amics del Facebook si volen estar informats de les activitats que oferim, els serveis que oferim. Tenim també una direcció de correu electrònic, que si vols la dic.
Clar.
Sí.
Doncs és... I també una mica al Facebook. Quin és el nivell de participació?
Bé, doncs jo això no ho sé ben bé, perquè també m'ajuden a la delegació, no estic sol, hi ha joves que estan implicats i ho porten ells, no? Però em sembla que sí que és visitat i això del me gusta pues, també
el
funciona, no?
Ara sortirà el no estic d'acord o el no me gusta, que potser serà més realista que aquest me gusta que queda una mica. Però això són les noves tecnologies i d'altres aquí en el programa de Bat a Bat, doncs ho parlen, i a les tertúlies. Aquí el que hem de fer és conèixer més de prop les delegacions i a ello me ciño. Però sí, ens podries donar l'adreça de la web de la delegació de joves i alguna de les persones que avui ens estigui escoltant, tenint en compte que un mitjà com és la ràdio doncs, es pot escoltar des de casa perquè realment has buscat la sintonia, es pot escoltar des del cotxe perquè per casualitat ha sortit aquell dial i en aquell moment qualsevol de les coses que es diuen interessen, doncs aquesta adreça seria important.
Doncs és adreça de mail, és dpjlleida@gmail.com.
dpjlleida@gmail.com. I allà trobem què?
És una direcció de correu electrònic.
I per tant...
No és un web.
No.
I per tant nosaltres contestem quan tenim alguna sol·licitud, alguna petició...
O sigui, no és una pàgina web en la qual es puguin trobar les diferents realitats. Encara no hem arribat, també.
No hem arribat. Tenim un blog, però ara l'hem de reformar i veurem a veure què...
Vale, doncs continuem parlant d'aquesta proposta que es fa des de la delegació. En qui la feu? Mitjançant com? A més d'aquestes eines de les noves tecnologies. Hi ha contacte, hi ha grups que fan diferents possibilitats a la universitat, a l'institut, a l'escola. Com arriba aquesta informació?
Bueno, aquesta informació arriba mitjançant els adults, bàsicament.
Uh-huh.
Els mateixos joves que estan implicats en la delegació, que tenen les seves maneres de comunicar-se, no? El boca a boca, l'orella, les xarxes, el WhatsApp, però també els adults. O sigui, l'important d'una delegació és que els adults ens coneguem i estiguem en contacte entre nosaltres i puguem implicar també els joves o ajudar-los a implicar-se en aquests moments forts de la diòcesi. No?
Hi ha una resposta amb aquestes aplicacions e implicacions que vosaltres proposeu?
Sí, estem contents. És a dir, avui... Lo fàcil és fer trobades.
Que bé,
i quan
no?
Més grans, més fàcil és.
I més acudeixen i més gent s'apunta.
Lo difícil, Mari, és fer els processos d'acompanyament en els petits grups. O sigui, avui en dia, en la pastoral de joves, fer una JMJ, una plec de l'esperit, fer un camí de Santiago on hi hagi 200, 300 persones, això és fàcil. Totes les diòcesis ho fan. Nosaltres també, no, potser no som una diòcesi gran... Però si ens hi posem, és senzill. El més difícil és que el jove creixi en la fe. O sigui, la sol·licitud de les persones i la reflexió dels adults no és anem a trobar-nos i quan més millor i quan més gent siguem en la trobada millor, sinó que la dificultat és en fer aquest acompanyament
mantenir
constant,
el contacte
setmanal o quinzenal, on veus que el jove creix. I tornem a el que hem dit abans, en la seva vocació.
Mm-hmm. Doncs,
això sí que volia dir, des del principi no ho he dit, però la pastoral vocacional i la pastoral de joventut és el mateix. O sigui, una està implicada en l'altra.
Mm-hmm.
Si el que ens interessa, el que a mi m'interessa és que cada jove segueixi a Jesús i cadascú trobi, repeteixo, el seu camí. No?
Aquesta seria l'última frase que tu vols dir i deixar com a despedida, Xavier?
Si ja em despediu...
Ja et despedim i has de donar un missatge. A mi m'agrada sempre que acabeu el convidat.
Sí, no, jo voldria com... O sigui, estic com molt agraït. És un missatge d'agraïment a les persones que, per exemple, des dels pobles, que estan més sols a la pastoral rural, mantenen els grups de joves, sigui amb motiu, per exemple, del sagrament de la confirmació o no. No sé, tinc un sentiment d'agraïment, a mi potser no em toca, però el vull compartir amb ells, perquè al ser delegat de joves i veure la realitat, veus que hi ha persones adultes implicades. I llavors, una paraula d'agraïment i una segona paraula d'animar, també. Animar a que aquells adults o aquelles persones una miqueta més joves que estiguin entre els 20 i els 30... que puguin fer un petit projecte d'animació de joventut amb dos o tres persones de la parròquia de l'arxiprestat que s'hi posin, perquè no hem d'esperar a tenir les coses moltíssim clares per a fer pastoral de joventut, estar acompanyant els joves o anunciar-li l'Evangeli. És que no hem d'esperar grans coses, sinó posar-nos-hi. I a vegades aquesta crida... hi falta, i aquesta empenta els hi falta, no?
Encoratgem, per tant, a tots aquells que vulguin donar resposta a la crida. M'ha agradat moltíssim. La paraula més bonica d'aquest món és el gràcies. Doncs, precisament, si el delegat de Pastoral de Joves, el Xavi Navarro, es vol despedir amb una paraula d'agraïment, nosaltres li agraïm sincerament que estigui aquí i sobretot aquesta crida que ha fet a les diferents persones que poden fer possible que un grup es trobi i trobi respostes. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I ara nosaltres en el programa continuem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Setè campus per la pau al Centre de Cultures Transfronterer del campus de Capmany.
Tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 d'octubre. Miren Etxarreta, economista i membre del seminari Taifa, obrirà el fòrum de debat el dia 27 a les 4 i mitja de la tarda, amb la xerrada La pobresa com a fruit del capitalisme. La darrera de les sessions serà una taula rodona el dia 29, a les 6 de la tarda, en la qual participaran Fèlix Pardo, de la xarxa d'Economia Solidària, Rafael Llepuz, professor del Departament d'Economia Aplicada de la UDL, i Pere Enciso, professor del mateix departament de la Universitat de Lleida. Podeu veure el programa del Campus per la Pau a la web del Bisbat de Lleida. El nostre company, Salvador Escudé, ens presenta i recita la poesia del mes.
Moltes lectures de l'Evangeli ens diuen que cal esdevenir infants per entrar al regne de Déu. L'escriptora d'Ivars d'Urgell, Maria Mercè Marçal, que ella mateixa deia que el destí la va portar a ser tres vegades rebel perquè havia nascut dona de classe baixa i nació oprimida, quan va agafar el càncer que la va portar a la mort, va escriure una mena de dietari titulat El senyal de la pèrdua, on redescobreix que la relació amb el transcendent ha de contenir aquest esperit d'infància evangèlic, fragments del senyal de la pèrdua. Hi ha d'haver uns braços essencialment maternals, invisibles i potents, per reposar-hi, quan totes les meves mares de la terra senten el mateix terror que jo. Voldria ser capaç de resar aquella força innominada que m'ha de sostenir o xuclar-me. Em resta tan llunyana que ho faig a través d'una imatge més propera. Demano, prometo, suplico estones a Teresina de Lisieux. M'agrada la imatge divina que Teresina de Lisieux agafa d'Isaïes d'un Déu amb entranya maternal. La mare, metàfora de Déu, o Déu, metàfora de la mare. Tant és. Confiança de l'infant que es deixa agafar i portar i s'adorm en braços potents d'amor. Mai no m'havia estat més meridianament clara la grandesa de l'infant i la vanitat de l'adultesa. Sóc on sóc, sense gaires forces per restar a l'altura de res. Teresina de Lisieux, dóna'm la força d'acceptar-me feble, de cedir allò que em sigui demanat, com un infant obedient que creu. Anar, si cal, cap a la mort fent-me més i més petita, desnéixer. Però vull viure. Fes-me sentir la confiança cega de l'infant a qui tot li serà ofert, que el futur és el seu país. En qualsevol cas, prega per mi.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
Valentia per donar raó de la nostra fe. Hi ha frases que golpegen molt la ment dels lectors. A la Bíblia podem trobar gran quantitat de fragments que ens fan pensar i ens compliquen la vida. Em passa sempre que llegeixo aquesta frase de Sant Pere. Disposai sempre per donar explicació a tothom que us dimani una raó de la vostra esperança, però amb delicadesa i amb respecte, tenint bona consciència. És una obligació de tot cristià explicar en què creu i per quin motiu. No pot romandre callat si algú li pregunta per la seva fe. Sempre ha estat així. Des dels consells dels primers apòstols, fins a les predicacions actuals. No hi ha excepcions. És un consell que serveix per pastors i per a tots els membres del poble de Déu. Coneixem persones que s'agafen molt seriosament les conseqüències de la seva fe. M'ha impressionat llegir la biografia del màrtir Francesc Castelló, de qui tots vosaltres heu tingut notícia i que va ser beatificat l'any 2001. És impressionant la valentia que mostra en la seva vida ordinària per respondre a qui li pregunta per la seva fe. Manifesta una absoluta coherència i no renuncia a declarar-se catòlic, seguidor de Jesucrist, sabent que això el portava a una mort segura. Amb aquesta actitud del jove màrtir, davant la vida i per afrontar la mort, ens proporciona els altres motius per continuar amb la nostra vida ordinària, essent valents i autèntics cristians. No és una opció només del passat. En l'actualitat, omple la vida de sentit i ens ofereix el camí de la felicitat de Jesucrist. Vaig associar la grandesa d'aquest màrtir, paixà nostre, amb la lectura d'un petit llibre que acabava de llegir i que a la seva contraportada l'autor deia: aquest llibre és una defensa de les emocions cristianes i es titula Impenitent perquè no penso demanar perdó per això. Més endavant insistia: crec en Déu. Per a mi el cristianisme té sentit i estic fart que vostès, els ateus i agnòstics, es creguin més llestos que jo. Qui afirma això és un anglès, Francis Spufford, professor de literatura, intel·lectual progressista, que demostra a les pàgines del seu llibre que es pot ser creient i viure al segle XXI sense aguantar que ningú li perdoni la vida. No se m'ha acut utilitzar la mateixa provocació cap als altres o demanar el compliment del mateix que els creients exigeixen des de determinades instàncies de forma reiterada i de vegades irrespetuosa. Per descomptat, l'explicació raonada de la nostra fe és una obligació que hem acceptat amb llibertat i que reclamem amb coherència fins al final de la vida. Els cristians volem intentar complir fins a l'últim accent el manament del Senyor i, a més, anunciar-ho amb fortalesa i paciència. El papa Francesc afegiria que ho féssim sempre amb alegria, mostrant la felicitat en el rostre que a la vegada és el reflex del nostre cor. En aquesta societat plural conviuen diverses cosmovisions i desitgem, com a diferents, tractar i ser tractats amb respecte. Tots tenim el dret de manifestar i viure amb llibertat les nostres creences i tots podem ser objecte de preguntes o interpel·lacions. Cada persona ha de tenir i donar les seves raons, que són similars tant per a creients com per a ateus i agnòstics, sense imposicions ni coaccions per part de ningú, sense, també, burles ni desprecis. En ocasions, alguns cristians tenen la impressió que la seva fe és considerada, per certs sectors, com infantil, antiga o inútil per afrontar els problemes actuals. Passa el mateix quan s'esgrimeix la contraposició amb la ciència o la tècnica, que sense cap dubte ostenta de superioritat davant de l'altra. O el que és pitjor, pensar que els mals d'aquest món són patrimoni exclusiu de les comunitats creients. És massa fàcil i injust aquest anàlisi. Els cristians hem tingut i tenim nombrosos exemples de valentia, autenticitat i amor sense límits als altres, moguts per la seva fe cristiana, com ho va fer el màrtir Francesc Castelló.
Ja hem arribat a la fi d'un altre programa. Esperem que aquesta part en què els nostres delegats, en aquest cas el delegat de la pastoral de joves, ens ha posat al dia, ens vagi guiant una mica en els signes dels temps. No es treballa igual amb els joves fa 20 anys que ara.
De bata a bata. El Bisbat de Lleida.
Gràcies a tots per haver-nos escoltat i fins la setmana vinent, amics.